ritme santcugatenc, amb Jèssica Sotodosos.
Hola, què tal? Benvingut, benvinguda al ritme santcugatenc. Avui amb molts temes, per tractar. Últimament no ens caben les entrevistes i les cançons que et volem ensenyar a través del ritme santcugatenc. El 91.5 freqüència modulada i també www.cugat.cat cada setmana aquí explicant-te què es cou a Sant Cugat a nivell musical amb les veus dels protagonistes. Avui parlem al ritme santcugatenc amb el Manel Bernils, un dels organitzadors d'aquest festival anomenat Boca Grossa de Sant Cugat, que comença, de fet, la primera eliminatòria aquest divendres. Amb ell repassarem tots els grups que han estat seleccionats. Finalment, uns 20 grups, formacions, que tocaran, que participaran en 4 eliminatòries. Ja saps que 8 d'ells, els guanyadors, arribaran a la final. Després en parlem amb el Manel Bernils, juntament amb la música dels grups. També parlem amb David Bozzo. Ell és violinista santcugatenc, però també és compositor. Ell, d'aquí res, estrena a Londres la seva última obra i fa una preestrena aquí a Sant Cugat. De tot això i de tota la seva trajectòria en parlarem al ritme santcugatenc. De moment et fem alguna pinzellada del que tindrem a nivell musical els propers dies a Sant Cugat. Per exemple, el clarinetista Oriol Romaní i la pianista Elena Lasco actuen aquest dijous al Cafè Auditori dins de la programació del cicle Una Hora de Jazz. El duo oferirà un repertori amb temes d'estil New Orleans, swing, balades, blues, espirituals i peces de collita pròpia. El concert comença a les 9 del vespre i l'entrada és gratuïta. El duo acústic Saltós actua aquest dijous també al vespre al cicle de música El Mut al Casal Torreblanca. Els germans Saltós, Oriol i Jaume, presentaran el seu tercer disc acústic a Aura, que deixa enrere el format elèctric i explora gèneres com el blues, el country, el pop i el rock. L'actuació és gratuïta i començarà a 8:45 del vespre. La gira de comiat de l'orquestra Plateria arriba aquest dissabte al Teatre Auditori. Amb més de 40 anys d'història, el grup es retira dels escenaris repassant les seves cançons més populars. Pedro Navaja, Ligia Elena, L'home dibuixat, Corazón Loco o La rumba de Barcelona, entre d'altres. Les entrades tenen un preu de 26 euros i l'espectacle començarà a les 9 del vespre. Aquesta gira que ha passat per Barcelona, Manresa i Vic, l'orquestra finalment passa per Sant Cugat, on oferirà un repertori d'alguns dels seus èxits més coneguts. Recordem que la Plateria va néixer el 1974 i en les darreres 4 dècades ha aconseguit un disc d'or i una difusió més enllà de les fronteres catalanes. Cançons com Pedro Navaja, La rumba de Barcelona o L'home dibuixat, habituals a les festes majors de les darreres dècades, seran precisament el repertori que s'escoltarà aquest dissabte al Teatre Auditori i amb una escenografia especial per l'ocasió. Abans del concert, a partir de les 7 del vespre, al vestíbul del Teatre Auditori s'hi podrà veure una exposició retrospectiva amb les millors imatges, cartells i discos de l'Orquestra Plateria. Avui hem rebut l'avís que queden molt poquetes entrades, últimes entrades, per poder veure a l'Orquestra Plateria al Teatre Auditori en aquesta gira de comiat, 40 anys de la Plateria. Llevaba medias negras y minifalda de cuero marrón. Altres temes. La flautista santcugatenca Elisabet Frank interpreta aquest diumenge peces de Monti, Bizet i Sarasate a l'Escola Municipal de Música Victòria dels Àngels. El concert comença a les 12 del migdia i Frank estarà acompanyada pel pianista Eloi Jové. Altres espectacles al Teatre Auditori, el grup musical del Super 3, SP3, pujarà a l'escenari del Teatre Auditori diumenge de la setmana vinent en una actuació que començarà a les 6 de la tarda. El conjunt arriba a la ciutat per presentar Somnis, el seu darrer espectacle, però a més interpretarà cançons del seu darrer disc, Connectem, i alguns dels seus temes més coneguts. I per últim, ja no el Teatre Auditori, sinó el Cafè Auditori, que també s'està donant a conèixer com a lloc especial per concerts, acollirà aquest diumenge el concert de jazz de Sergi Sirvent, de Coi Quartet, a 9:15 del vespre. L'actuació s'emmarca en el cicle de jazz en viu i l'entrada és lliure. De Coi és un nou quartet de Sergi Sirvent format per músics amb qui ha connectat amb diverses formacions. Amb Sergi Sirvent al piano i trompeta, Martí Serra al saxo tenor, Jordi Gaspar al contrabaix i Ramon Prats a la bateria. Es tracta d'un quartet en el qual pot passar de tot, des d'un jazz més ortodox a estil lliure brutal, passant per música clàssica, contemporània i la música original de cada membre del grup. Ara que parlàvem de l'Escola Victòria dels Àngels, recordem que aquesta setmana, aquest dijous, es va donar a conèixer aquest any dedicat a Victòria dels Àngels, perquè fa 10 anys que va morir, i per això una comissió està organitzant una sèrie d'activitats que pots descobrir a través de www.cugat.cat. Aquest dijous es va obrir aquest any dedicat a Victòria dels Àngels amb una exposició fotogràfica a la mateixa escola. I nosaltres canviem radicalment d'estil, ho fem amb Boca Grossa Sant Cugat, el festival que arriba a Sant Cugat i comença aquest divendres a la sala Stage Teatre amb la participació de The World Records. Per això hem parlat amb Manel Barnils, un dels organitzadors. Hola, Manel.
Hola, què tal, Jèssica?
Boca Grossa Sant Cugat, festival de música del Vallès, més proper.
Vallès Occidental.
Vallès Occidental,
sí, sí.
Que se celebra a la sala Stage Teatre un divendres al mes fins al 5 de juny, dient que fareu la final.
Ah, exacte.
Explica'ns una miqueta com ha anat l'evolució d'aquest festival, els grups que van presentar a principis d'any, que es van presentar, de fet, a principis d'any, i que es votava via Facebook, veritat?
Bueno, fèiem una mica un mix. De fet, hem seleccionat 10 bandes... Nosaltres, com a jurat, com a gente de la música.
Professionals.
Exacte, professional.
Anirem escoltant algunes de les formacions.
Perfecte.
Que aniran passant per la sala i així anem obrint boca que tindrem aquest divendres.
Molt bé. I després vam agafar les 10 bandes que més fans o fanàtiques tenien a Facebook. És la nostra manera de fer una mica un equilibri entre el que els professionals hem decidit que mola
i la votació popular.
La votació popular, que de vegades també és el que porta la gent a...
I com va anar la votació popular? Anàvem amb els likes,
sí,
no?
Sí, vam fer un... Bueno, de fet, ens vam copiar una mica el Desperta, que ho sepan. I vam fer un àlbum conjunt amb totes les bandes, on podies escoltar la banda, tenies una foto per veure els xalats que estaven i podies escoltar-los, altres enllaços. I les fotos que més likes tenien, les, de fet, hi havia, em sembla que al final van ser 28 o 29 bandes que vam posar l'àlbum. També s'ha de dir que vam tindre unes 38 o quasi 40 inscripcions, el que passa és que hi havia bandes de fora del Vallès Occidental, i ho hem acotat. Hi havia bandes de Polinyà, bueno, no sé, del Maresme, de fet ens va vindre una banda també de Mallorca, que no sabem com va arribar, però bueno, al final hem acotat el Vallès Occidental, i les 10 bandes que van sortir més votades amb més likes són les que van passar per públic.
Déu-n'hi-do, perquè sent la primera edició, no fent gaire difusió, perquè va ser una cosa una mica ràpida, no?
Bueno, vosaltres, bàsicament.
Sí, nosaltres en vam parlar a finals de l'any passat, però vaja, que la gent no us coneixia encara.
No.
I Déu-n'hi-do.
Bueno, sempre hem tirat de referències, no? Nosaltres com a The World Records portàvem temps organitzant l'idea del festival, també vam estar a l'Esperta, la gent de les places, pues, també les hem pogut fer difusió, i després el teatre, la sala de teatre, pues, també té els
també
seus amiguetes i els seus fans.
Hem d'explicar i recordar que aquest festival és una realitat gràcies a aquesta fusió temporal, no? De The World Records, que vosaltres sou els caps pensadors d'alguna forma, I Stage Teatre, que és la sala on encabirà aquest festival.
Exacte, bueno, són els que posen els calés per fer-ho. Que des d'aquí s'agraeix perquè realment serà tot un reto.
Explica'ns una miqueta la dinàmica d'aquest festival. Comencem aquest divendres, per exemple, amb els santcugatencs Greeners, que van passar l'altre dia per cuga.cat per explicar-nos el seu projecte, però n'hi haurà més formacions aquell
dia. Sí, sí, sí. Aquest divendres tenim a Greeners, a La Flor de l'Otro. Greeners és un grup de rap and rock, com podeu escoltar, estan bastant com una cabra. Són de Sant Cugat. De fet, els agrada més, jo crec que els agrada més fer pel·lícules que tocar, però bueno...
Sí, tenen una pel·lícula de mitja hora, fantàstica, com si fossin The Greeners la banda més important del món.
Sí, és el que són. I el contrari, miente.
Doncs ells ens van confessar que després a l'escenari no aniran d'això. Però segurament que faran un bon paper.
Bueno, jo espero que sí. Totes les meves esperances posades.
Altres bandes. Després tenim una altra de Sant Cugat.
Sí, de fet, de Sant Cugat, aquesta edició toquen dues. Toquen també els Garlic, que els Garlic és un grup que podria hi haurà gent que pensava com collons els han escollit, no? Perquè, vull dir, és que fan música poder una mica més senzilla, però realment, sí, són tios que tenen, jo no diria 50, perquè me van a cardar una hòstia, però tenen 40 anys i actuen com si fossin, o sigui, gent de 19 amb unes ganes tremendes de triomfar. I a nosaltres això ens va, bueno, ens va semblar fantàstic. Vull dir, em sembla que una banda que encara tingui totes aquestes ganes per participar, que li foti trencar de canya, bueno, a veure què fan, realment seran el contrapunt de saviesa.
Important, amb un festival en principi d'origen, bueno, sembla jove, però és obert a totes les edats.
Tot musical depèn dels àlbums que tinguis, crec jo. I la majoria d'aquests
i de la ment, de l'esperit i de tot això.
Gente joven.
Pop rock amb Garlic també, més contundència estic aquí escoltant,
sí,
eh?
Sí, sí.
Amb gutural.
Exacte, l'Almudena és la cantant de Lethal Oncoming Wrath o Low, que són un grup de Rubí que fan metal. Bueno, ja veureu que les veus aquestes guturals de l'Almudena. De fet, jo crec que per qui no estigui molt avasat en el tema,
és un bon inici.
Exacte.
D'endinsar-se amb la veu gutural.
Les dones poden fotre més canya que els homes d'una manera, bueno, molt, molt, molt guapa. De fet, és una banda molt trallera, molt, molt, molt ràpida i són els que obren, per tant, els escoltareu amb les orelles netes.
Per alguns, aquest tipus de música ens costa, sí que és cert que és molt complicada també de realitzar i de fer.
Sí,
tu que ets músic,
el que passa és que s'ha d'educar l'orella.
Sí.
No, el bon músic o la persona que li agrada la música...
I el festival perfecte és aquest, que tindran... Després tindran música tan diferent com aquesta, a la mateixa nit, vaja. Hem fet una bona fusió, eh?
Sí. No sé qui són més macarres.
Aquests nois qui són?
Doncs aquests nois són les Dents Afilades. Venen de Matà de Pera, que és el tugurio aquell infernal que hi ha sobre la Terrassa, o molt pijo, depèn de com vulguis.
Home, és una mica pijo,
sí,
eh?
Sí, són uns pijos, la veritat és que sí. No t'ho diran, però són les barbes aquestes de hipsters.
Bueno, també tu dius que ets santcugatenc,
sí,
i ets pijo.
Sí, home, clar, que soc pijo. Vinc en un poble molt pijo, hòsties.
Les Dents Afilades.
Les Dents Afilades fan, com podeu veure, fan... Sembla que facin country, però en realitat no. De fet, aquesta és la primera cançó i després ja passen de tot i fan toxic rock, com ells diuen. I direm sort si surten del backstage, diria jo. Hi ha cervesa al backstage.
Ho pintes molt bé, Manel?
Sí.
Ja veig que...
És una nit molt divertida.
Avui m'estàs fent una entrevista una mica macarra,
sí.
T'estàs convertint en...
Bueno, és que el festival es diu Boca Grossa, i es diu Boca Grossa perquè ens agrada que les bandes diguin alguna
diguin
mica
la seva
macarra, que dir. Ja estem una mica farts del establishment aquest musical. T'hi fixes?
Portar-se bé...
No hi ha gaire pop folk català.
Ja sabem què n'opines de
pop-folk.
No,
m'agrada molt. De fet, hi ha un grup que us agrada molt que fa pop-folk.
Què més? Aquest divendres tenim... Ja està, pues, no? La Flor de l'Otro.
Queda La Flor de l'Otro.
Que no tenim música per escoltar-los, però...
tenen un àlbum. De fet, són una banda que tenen una mica més de bagatge, poder que les altres. Bueno, les Dents Afilades també, però no es nota. Amb carinyo, per les Dents Afilades. La Flor de l'Otro és un grup de mestissatge que venen de Terrassa i tenen un àlbum que es diuen... Ui, com es deia, perdona. Bocanada d'aire. I, bueno, fan el típic mestissatge on barreja una mica, pues, el típic estil, no? Una mica de rumba catalana, el reggae, el funk, ritmes llatins, però tenen una formació una mica com més reduïda, poder, una mica més d'arrel, no d'arrel, diguem-ne, una mica més estranya. No veurem el... jo què sé, no és la formació clàssica, no? Són quatre nois, una noia que canta, i bueno, és una mica més intimista, però també molt, 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 molt divertit.
Manel, com heu confeccionat cada dia d'eliminatòria? Fusionant estils amb l'agenda dels grups?
No, hem fusionat estils... A veure, de fet hem intentat fer grans famílies d'estils. El que passa és que, com sabràs, hem anat una mica apurats de temps i llavors hem hagut uns petits canvis. De fet, molt pocs, i agraeixo molt a les bandes que s'han portat i ens han facilitat molt la feina. Però hem intentat agrupar una mica, a nivell estilístic sí, poder no si hi ha alguna cosa que pinxa una mica algun dia, que dius, hòstia, això aquí toca, també hi creiem, però hem intentat agrupar-ho per estil.
Jo entenc que, clar, parleu amb la vostra agenda, però amb moltes agendes.
Clar,
cada
clar,
grup té clar. 5 components almenys,
sí,
o 6,
sí,
i clar, és complicat. El dia 13 de març és l'eliminatòria número 2.
Sí.
I aquí estem escoltant a Ghost Trip, que és una altra formació amb components sancugatencs.
Bueno, Ghost Trip, que sembla que la peten, no?
Sí, no,
i
jo els he vist i han tocat a Festa Major en alguna ocasió. Són joves, però amb actitud rock total.
Sí, 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 sí.
Hard Rock de Sant Cugat, aquell dia en tindrem altres santcugatencs.
Sí, aquell dia, de fet, tenim una banda molt jove que no coneixíem, que es diuen Sixteen, fan punk rock, també són de Sant Cugat, no tenen 16 anys, els vaig preguntar per si podien entrar a la sala, tenen més de 16 anys ja. Suposo que s'ho van posar quan tenien 16. I després tenim Stain of Madness, que fan thrash metal.
Aviam, aquí els tenim.
És thrash, thrash.
Són tranquil·lets o...
No,
sí. O ara...
Estan enganyats.
Ara, doncs, continuem parlant. Aquell dia,
aquell
Forja...
Dia, mira, a Forja, un grup d'Epic Power Folk Metal, no? Que és més complicat que dir metall èpic, però molt a més. Són de Terrassa, són gent que fan un tipus de música que poder és una mica bastant desconeguda, no? És que barregen com el metal més extrem.
Amb l'èpica aquella,
bueno,
que tant es va posar de moda,
sí,
fa uns 5 anys, no?
Sí, 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 sí. Com una mica més el típic trobador, aquest mundillo una mica oscuro de les hades i tot.
Bueno, medieval.
Exacte, medieval. I de fet, estan molt bé, s'ho curren i seran sorpresius.
Stain of Madness també són de Sant Cugat, els que estem ara escoltant.
Hi ha de Sant Cugat i de Barcelona.
Alguns components,
sí,
Sant Cugatencs.
I van tocar també a l'Esperta, a l'última edició, sí, hi ha algunes coses que repeteixen.
Ja els coneixem. I altra formació, tenim aquí a Kinsell.
Sí, Kinsell és un duet de Terrassa, són al costat folk pop, vale. I jo crec que és una molt bona obertura de la nit, i tenen, són dues noies només, que tenen acústica, una mica de parco i les seves veus, i és molt agradable, amb unes veus molt greus i dintre, no?
Té una veu molt maca.
Sí, 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 és molt en la línia d'aquestes noves, no? Cantants com melancòliques, però que tenen molt a dir.
Passem a l'abril, perquè tenim un divendres cada mes,
sí,
una eliminatòria, la tercera, amb música com aquesta, Exili a Elba, de Sabadell.
Sí. Jo diria que Kinsel i Exili a Elba podien fer un concert junts i els aniria molt bé. Sí, perquè
són semblants.
És un rock 90s, així, també, però molt treballat i amb unes veus també molt, molt càlides, molt, molt agradables.
Després, Impossible to Clean. Ostres.
Ja, Impossible to Clean. No sabem què nos depara el futur con Impossible to Clean.
Teniu, a vegades, la creativitat a l'hora de posar noms a les formacions.
Ja, ja, ja.
No sé si diu molt de la seva música.
Jo crec que aquesta gent són creatius en general i com ells diuen, una mica d'edat. No, és, bueno...
Interessants com a mínim.
Sí, sí, exacte.
Segur.
Donant-la el puntillo més alternatiu.
També amb components en cugatencs.
També.
A Llams, de Sabadell.
Sí, bueno, és pop rock, molt, molt, diguem-ne, de línies senzilles, però lluminós i molt jove, també. És una... Bueno, és molt fresc i esperem... Bueno, no sé, a veure què ens aporten, també, una mica.
Aquesta eliminatòria serà una miqueta més suaveta, no?
Sí.
També tindrem els Dr. Cooper.
Dr. Cooper, bueno, uns malandrins com cap altres.
Que sí, són de Sant Cugat.
Sí, la seva banda, el Mingo Pitó. Bueno, és un grup de Sant Cugat que de fet està passant també de World Records. Ara han marxat i estem molt tristos. Però segur que els aniria molt bé. S'han pillat un local nou. I fan, bueno, rock del clàssic, un pop rock així, bueno, canyero, divertit i amb molta energia.
T'haig de confessar, algun dia els portarem al Ritme Sant Cugatenc perquè els volem conèixer més i els presentarem. Segurament aprofitarem que venen al Boca Grossa Sant Cugat per poder presentar-los una miqueta més. I per últim, de Sabadell també, Insiders.
Bueno.
Aquest dia és molt més digestiu, que els dos primers, Manel.
Pot ser. Bueno, és més bailó, no?
Sí.
Normal, li dona un rotllo.
Home, depèn de qui li diguis. Hi haurà gent que segurament que en Stain of Madness allà...
Sí.
Insiders... Rock funk? Digue'm, Manel.
No, que estic segur que m'haurien les caderes igual, encara que estigui...
Segur. I el cap.
Exacte. No, Insiders és un grup que barreja el funk, el rock, més 70, no sé, és amb una veu...
Molt maca, també.
Sexual i molt no, atractiu per ballar i moure'l.
I l'última eliminatòria, tenim també uns santcugatencs ja molt reconeguts a Sant Cugat. Són els Bazovski.
Molt.
I a més fan un bon paper en directe.
Sempre.
Seran uns grans competidors.
És curiós que Wazowski encara entri, no? Com a grup Nobel, però és que realment només tenen un àlbum. Per tant, jo els animo que em facin un altre allà, perquè, bueno, Leo, Wazowski i la seva banda sempre...
Per això, de fet, es presenten, segurament.
Exacte.
Ara parlarem dels premis que teniu preparats per... pels guanyadors.
Sí.
Aquell dia també, deixa'm buscar, anem a Kassoviet.
Kassoviet és punk rock traiós de Terrassa, molt guapo. Bueno, és un punk rock currat, amb unes veus currades i molt traiero, amb molta energia i que tenim... Aquella nit és una mica més rocker, no?
Mm-hmm.
Però amb molta energia, més punk rock, segurament. També tenim els Empty.
Empty, que no tenim la música.
Un membre de Sant Cugat. Tenen un parell de membres de Sant Cugat i són de Rubí també, i que també fan punk rock.
Mm-hmm.
I també a nivell de punk rock tenim a Chaos Control de Terrassa.
Que aquí els tenim.
Exacte. Molt més lluny d'allera. Joves i... una mica locades, però molt.
Manel, com fareu les eliminatòries?
Es queda un grup. Eh?
Ai, sí.
Hem deixat Límite.
Límite, però Límite, no tenim la música.
No tenim música, però és... rock de Rubí, que... Bueno, aquesta nit és bastant... Jo crec que van a saltar xispes perquè...
S'ha divertit.
Exacte, el Leo posarà pau.
Molt rock.
Però van a saltar moltes xispes.
Com fareu les eliminatòries? Hi ha 1, 2, 3, 4, 5 grups, més o menys per nit, no?
Sí,
més o menys bandes. No, 5 bandes.
Si no se'n perd alguna, ja sí.
O sigui, 20, ara mateix hi ha 20 bandes sobre la taula.
Sí.
D'aquestes han de sortir 8, si no recordo malament.
8, que faran una mera ultra hiperfinal de 8 bandes.
Per tant...
Podem anar a campar, si voleu.
Sí, serà difícil, d'això. L'última final, no sé si estaràs tu dels nervis o no,
bueno,
segurament.
Ho intentarem.
De cada eliminatòria, per tant, han de sortir dues bandes.
Sí, de cada eliminatòria sortiran dues bandes. Una banda sortirà per un jurat especialitzat,
mm-hmm,
que som vosaltres, músics i periodistes, que segurament direm demà qui són.
Que anireu convidant a gent.
Anirem convidant a copes, no?
convidant a que us visitin aquella nit per acabar
Després volem que a la final hi hagi... Bueno, això ja ho veurem. Tot és una mica parlar per parlar, però volem que hi hagi gent que estigui realment ficant al mundillo. Tots ho estem, el que passa és que... I després, cada nit passarà una banda per votació popular, que farem unes papeletes molt molones, i al final de la nit, recordem, perquè ens agrada que el públic vegi tots els grups, no ens agrada que només vegin el seu, al final de la nit obrirem les votacions i la banda que tingui més vots doncs passarà a la final.
A la final.
Nosaltres, com a Déu el rècord, regalarem unes als finalistes, els regalarem unes bonus d'hores per anar a assajar als nostres locals, que si volen vindre els convidats. I llavors ens veurem, quan tinguem les 8 bandes, ens veurem a la final. La final sí que la votació farem tres premis, i la votació popular no abarcarà els dos premis més importants, perquè aquí sí que creiem que volem donar-li un punt de qualitat, no perquè no ens agradi el públic, però com sempre hi ha primer públic i primer popular, vale? I aquesta se sabrà el dia 5 de juny.
Quins premis hi haurà també? La gravació, com deies, de...
Exacte. A nivell de premis, primera tindrem bonus d'assaig de The World Records per totes les bandes, per les tres primeres bandes. Es muntarà un concert de presentació a l'Apolo, perquè tenim bona relació amb l'Apolo i volem donar a conèixer el festival a Barna. Per tant, les tres, creiem que hi ha nivell perquè hi hagi tres bandes tocant a Barna en una sala guapa. I muntarem un event de presentació. De fet, aprofitarem la presentació del Bucarossa 2016, que segur que farem, amb la presentació d'aquestes tres bandes, que són les nostres finalistes. I després, això seria per tercer, segon i primer. El segon premi, a part de tot això que hem dit, tindrà la gravació d'un single, una cançó a The World Records, que per fi en som els records. I a part d'això, buscarem algun festival on puguem cabir la banda a nivell nacional. Creiem que tenim bones relacions amb certs mitjans i
podeu aconseguir.
I crec que es fiaran de la nostra criteri en proposar bandes. I després el primer premi és el mateix, que hi hagi una banda que toqui en el bono d'hores al The World Records, concert, presentació a l'Apolo a Barna, que toquin en un bon festival de Catalunya, i després tenim la gravació d'una maqueta
de 4 o 5 temes.
Exacte, sí. Bueno, lo bueno es que sea.
4 o 5 temes, que exacte. Avui en dia és el que està funcionant més de cara a moure la vostra música.
Bueno, gravar la música és necessari. Bé, ja... I per donar-la a conèixer, i de fet per veure que a vegades no, el que fas no mola.
Em sembla que ja m'ho has explicat tot. De fet, ja m'has dit que hi haurà edició segona, per tant 2016.
Nosaltres ja l'estem preparant ja.
Doncs Manel, molta sort en aquesta aventura. Sí, clar, evidentment.
Anirem. Ens encanta que ens feu una cobertura tan esplèndida.
Com sempre, la gent que feu coses a Sant Cugat a nivell musical, ja sabeu que teniu les portes obertes a cugat.cat.
Gràcies.
Moltes gràcies i fins una altra.
Gràcies, Jessica. Fins una altra.
Ritme santcugatenc, amb Jessica Sotodosos.
Divendres 20 de febrer a 8:15 a la sala Montpou de Barcelona i diumenge 22 al migdia a l'aula magna de l'Escola Municipal de Música Victòria dels Àngels es fan les preestrenes del concert per a violí i orquestra del compositor David Bozzo. Això sí, amb una versió per a violí i piano amb Francisco Jiménez i Eloi Jové. L'estrena amb l'Orquestra Filharmonia Britànica i el violí de Francisco Jimeno es farà el 14 de març a St. James Piccadilly, a Londres. Avui parlem d'aquest concert no només perquè la preestrena es fa a Sant Cugat, també, i el més important, en parlem perquè el seu compositor, el David Bozzo, és santcugatenc. Hola, David.
Hola, Jessica. Moltes gràcies.
Per què no ens podem perdre aquesta preestrena a Sant Cugat?
Bueno, perquè és una molt bona música, que malament que ho digui jo. Bueno, és una... poques vegades hi ha l'ocasió d'estrenar un concert per violí i orquestra i bueno, soc un compositor de Sant Cugat, m'agrada portar la meva música com puc a Sant Cugat i, bé, si hi ha una mica d'interès en conèixer, doncs allà està, és un concert gratuït, o sigui que des de les 12 del migdia, ideal per venir, s'escolta el concert i es va dinar, o sigui... És...
I per què Londres, l'estrena? Va ser aquesta l'única orquestra que va dir sí? O perquè ja tenies pensat? No és la primera vegada que portes les teves composicions allà?
Però... Jo he treballat ja diverses vegades a Londres, la primera vegada que treballo amb una orquestra d'allà, i teníem un contacte amb el Francisco i jo amb aquesta orquestra, i van acceptar, i perfecte, ho hem ficat en marxa, i ja està, o sigui, el 14 de març ja hi seré jo, escoltant...
O sigui que, d'alguna manera, és un projecte que tu tens en ment, amb el Francisco, que és l'intèrpret, és el violinista, i llavors busqueu la manera de fer-lo realitat.
Sí.
O ha estat un encàrrec?
Jo fa temps que treballo amb el Francisco, ja tenim un projecte en comú de llarg abast, o sigui, sense miraments acabar, sinó anem fent, són treballs, i un d'aquests treballs que fem junts és el concert per violí, el vam fer, el vam revisar, ara jo l'he editat amb Clivis i vam estar buscant orquestra i ja està, o sigui,
i es farà realitat el...
Sí, després, 2 anys fa que vaig començar a composar l'obra, doncs entre que s'ha composat, revisat, editat i de més, 2 anys.
Fes-nos, el programa és un adagio i fuga de David Bozzo, sonata per a violín i piano, número 2. Fes-nos, explica'ns de forma, si és possible, comprensible, en què consisteix la teva obra.
A veure, bueno, el programa de preestrena inclou tres altres obres, una meva, una de Lluís Benejam i una de Beethoven. La meva obra primera, que és l'adagio i fuga, simplement la vam ficar per completar el programa, i ja que és un concert que es fa per la preestrena, doncs una obra meva, que no està de menys, és una obra que s'ha estrenat a Londres, no, perdona, es va estrenar a Castelló i a Barcelona, s'ha tocat a Londres, i és una obra que funciona molt bé, la gent li agrada molt, i obrim l'obra amb aquesta, obrim el concert amb aquesta peça. Després tocarem una sonata de Benejam, aprofitem que és el centenari Benejam aquest any, per incloure al programa una sonata. És un autor desconegut a casa nostra, que va estar vivint, em sembla que va ser a Sud-amèrica, i després va estar vivint a Birmingham, on ja s'hi va quedar, una forta influència de sonoritat del jazz, i és molt diferent a mi. I després tenim també la Romanza en fa de Beethoven, que és, bueno, és Beethoven, no poca cosa hi ha ja actualment de Beethoven. És una obra molt bonica que també es farà al concert de Londres, això també aprofitem per tocar-la aquí, i acabarem el concert amb el concert per violí i orquestra amb la reducció de violí i piano.
A violí i piano. Ara has dit, és molt diferent a mi, per què? Com et descriuries a tu mateix?
És diferent a mi
música.
Perquè, per començar, jo no tinc influències del jazz en la meva sonoritat. O sigui, ja comencem per el tema harmònic i el tema del resultat sonor, no hi ha molt a veure. La meva música, com la definiria? Doncs no t'ho sabria dir. Hi ha gent que, jo tenia el meu tutor de Castelló, quan vaig estudiar composició, em deia que era molt fosc tot, no hi estic d'acord. És una música, podem dir, romàntica, és normalment tonal, tot i que hi ha moments de tonalitat, moments més durs. És una música tonal bastant assequible dintre del que cap. Sí.
Ara estem, de fet, acompanyats per un CD que vas enregistrar al març, fa uns mesos, amb Francisco Jimeno, que precisament sembla el violinista el violinista de referència, no? T'agrada com interpretar?
Sí, bueno, és el que dic, tenim un projecte en comú, hem anat fent coses i teníem ja diverses obres de violí sol, i vam dir, escolta, per què no anem a estudi i ho gravem? vam buscar estudi a Barcelona, un petit estudi que porta un amic meu, i ens vam ficar a gravar-ho en qüestió d'una setmana. Ho va gravar tot en 12 hores diàries tancat a l'estudi.
Ja esteu acostumats als músics.
Sí, no, no, quan ens fiquem aquestes sessions ja. I bé, va gravar totes les obres que hi ha fins ara de violí sol.
L'única dificultat és que ell viu a Londres.
Sí, bueno, clar, hem de buscar dates que ell i a mi ens vagin bé. Ja. Però bueno, trobem dates i ja li deixo les coses a casa. Ja, jo me'n vaig a treballar i ell es queda a casa estudiant o el que sigui. Això no... Tenim confiança ja.
David, ara tornarem al món present, però m'interessaria anar una miqueta als orígens de tot això. No sé si té res a veure que l'orgue del monestir en què tu estiguis ara dedicant a la música.
Bueno, algú té a veure. Jo vaig començar a tocar l'orgue de petit, el meu pare col·laborava, ara ja no fa, està retirat, col·laborava amb el monestir de Sant Cugat com un organista, i jo abans l'acompanyava, jo feia fora de l'orgue, em ficava jo a tocar. I bueno, sí, més o menys aquests són els meus inicis, els meus primers contactes amb la música van ser a través de l'orgue.
Per tant, vens d'una família musical, la música ha estat...
Sí, l'únic professional sóc jo, però la música ha estat allà. De fet, el meu pare havia cantat a la Coral Sant Cugat, els avis paterns també havien cantat, o sigui, és...
Vas estudiar aquí amb la Carme Taller de piano en un inici?
No, vaig directament violí. Ja és una cosa que es van sorprendre a casa, perquè quan vaig dir, bueno, quin instrument vols fer, tothom es pensava que faria piano, perquè com que ja vaig a violí, es van sorprendre.
I van dir, vaja, ja que tenim un piano a casa, no? I per què piano? Ai, per què violí?
No sé, en aquell moment em va agradar i m'hi vaig ficar. I ja fins avui m'ha anat acompanyant en moments més baixos, moments més... ja sense parar. Des dels 6 anys. Sí, sí.
Després vas anar a Barcelona, al Conservatori.
Conservatori Municipal de Música.
Vas formar part de l'orquestra?
Del Conservatori, sí.
És obligatori.
Sí, sí, sí. Com a part dels estudis musicals, hi ha una assignatura que és orquestra. I has de...
I després per què vas marxar a Castelló, per continuar els teus estudis?
Doncs estava buscant on anar a fer superior. I parlant amb professors, va haver-hi l'Albert Cerdà, em va dir, escolta, i marxa d'aquí. Si ella volia marxar, va dir, vés-te'n aquí, diu, mira't el Conservatori de Castelló. Diu, és un conservatori que ningú coneix. Va dir, qui va a Castelló, sincerament? O sigui, normalment la gent se'n va als capitals, València, Madrid, Saragossa, que són els conservatoris més de referència. I em va dir, quan va comentar el de Castelló, vaig estar mirant el professorat que hi havia, un professorat molt divers, de molts estils diferents, i vaig dir, home, jo prefereixo poder aprendre tots els estils que no centrar-me en un sol llenguatge, com passa en molts conservatoris, i poder diversificar i agafar una mica de tot.
I per què la composició?
Ja havia estat experimentant una miqueta. Quan estava a grau mitjà, allò que comences a fer alguna coseta petita, i que com m'agradava més. I al final era, bueno, que faig violí i composició, i vaig anar a fer composició.
I com a intèrpret?
Com a intèrpret, bueno, el violí s'ha quedat un segon pla, s'ha de dir, i no, arriba un moment que no et queda temps per tocar, però sí que continuo estudiant, continuo practicant, ara faré un examen al Trinity College per rebre la llicenciatura de violí, que ja serà hora.
Menys tocar la teva música.
No, això no. No sé, és una cosa que no... Més com que tinc gent que la toca, no l'haig de tocar jo.
I com es fa el fet de dirigir d'alguna forma la interpretació d'una obra teva? Com se sent això?
Bueno, a poc a poc t'hi vas acostumant. Jo me'n recordo al principi, el primer cop va ser xocant, que hi hagi algú que et toqui el que tu has escrit, i dius, ui, xoca, és... Però a poc a poc t'hi vas acostumant i, bueno, al final ja aprens a deixar llibertat a l'intèrpret, sí que li dones quatre indicacions a coses que dius, escolta, aquest passatge, mira-te'l bé, o mirem de fer això, cuidado, però procures donar llibertat també, amb el temps vas aprenent a escriure exactament com ho vols i no deixar massa punts en blanc, a no ser que ho vulguis.
A l'intèrpret,
sí,
no?
Sí,
sí. No hi ha marge, gaire marge de... No,
sempre li deixes un marge d'interpretació i que ell faci la seva feina. O sigui, per avui és intèrpret. I ell interpreta el que ell creu. Però sempre és important especificar en certs punts, si vols algo en concret, és important picar-ho, perquè si no, tanta llibertat, al final, potser la teva idea musical no es realitza.
Tal com la tens al cap.
Exacte.
El Francisco fa, és proper a com entén la música, la teva música, com tu la tens al cap.
Sí, bueno, també és el que et dic, li he deixat molta llibertat en aquest aspecte. I jo n'he après molt d'ell. També, o sigui, el fet aquest de deixar-li llibertat, de parlar amb ell, de comentar coses, n'he anat aprenent. O sigui, no, o sigui, ara més o menys ja sé, sempre es va aprenent, no? Però ja sé quan vull algun concret com indicar-ho, que són coses que si no tens experiència i no es va escrivint no aprens.
La teva experiència en el món de la música no només està amb el violí, també has estat amb una formació santcugatenca, The Bleeding Sun, que així a la primera escolta sembla molt diferent el que ara fas.
És molt diferent. És una formació, era un grup de metal sinfònic, jo m'ocupava dels teclats i el violí, m'ho vaig passar molt bé, molts concerts, molts dissabtes tocant i movent el cap. I bueno, és una música molt diferent, però a la vegada també molt relacionada. I jo no només escolto música clàssica, sí que tinc la meva col·lecció de Bach, de Shostakovich, però també tinc els meus CDs de Sant Traït, per exemple, saps? I escolto de tot, i és una música que no em desagrada, m'agrada, i hi ha moments que puja l'adrenalina i sortir a tocar, no sé, és diferent. A més, la resposta del públic també quan toques això és molt diferent. Tu te'n vas a tocar en un auditori i els tens tots quiets a la cadira.
És un públic totalment diferent, David.
Sí, els tens tots quiets a la cadira, bueno, excepte la senyoreta, no, la senyora ja gran amb el seu carmelet, que emprenya, en aquell moment clau, sempre agafa el pianissimo, allò, aquell punt.
Bé, almenys no teniu mòbils, no? Normalment, encara que suposo que també...
Sí, jo fa poc vaig estar al Palau i ho vaig a dir. Vaig estar al Palau i vaig a veure un integral de piano d'en Reshift, tocava Beethoven, un integral de sonates a Beethoven, i li va haver-hi a un que li va sonar el mòbil 4 vegades.
La mateixa persona?
Sí. Sí, sí. Que clar, al final era, escolta, apaga'l o surt. A part del senyor...
Va treure el pitjor de tots.
Sí, a part del carmelet, de les tos... Esclar, falta una mica d'educació en aquest aspecte, perquè quan la música clàssica en el fons és com una espècie d'esport, o sigui, estem allà plenament concentrats i qualsevol ho deu saber, quan llegeix un llibre, per exemple, que et fiques a llegir, que et fiques dins el llibre, que estàs concentrat, el que emprenya
quan... El silenci forma part, en realitat, d'aquests concerts.
Sí, el que emprenya quan et desconcentra, no? Quan estàs fent una feina, desenvolupant una feina, que hi ha gent que està superatenta, que et ve, escolta, doncs tu estàs concentrat donant el millor de tu per aquesta gent, que vingui una persona, bum, saps? Ostres, emprenya, saps? I et desconcentra, llavors continuar és difícil.
La interpretació de música ja és com un esport d'alt rendiment, sí, per totes les hores que comporta.
No, de fet, hi ha estudis que veuen... tot l'esforç físic que hi ha darrere, o sigui, tot i que estiguem quiets, per exemple, estudiant o tocant de peu amb el violí, tot l'esforç físic que hi ha darrere i mental, o sigui, hi ha estudis que ho comparen.
I que al final tot eclosiona en un mateix dia, que és en una hora, que és el concert, aquesta pressió mental que també s'ha de controlar.
Ens passem 6 mesos estudiant, per exemple, per una hora.
I ha de sortir tot perfecte.
Exacte, i ha de sortir tot, per això són 6 mesos, no?
Però el món de la composició també és molta feina, són moltes hores les que comporta. Com és el teu dia a dia? Com ho fas? Clar, amb un artista, amb un compositor de rock, doncs diu, anava passejant pel carrer i vist una parella, no sé, fer-se un petó, i això m'ha il·luminat per fer... m'ha inspirat per fer una cançó. Tu com t'inspires? Et forces o et ve?
No, no sé qui va ser Picasso que ho va dir, la inspiració existeix però t'ha d'agafar treballant. Mm-hmm. Saps? Doncs estic completament d'acord. Si tu no treballes, si tu no estàs intentant escriure, no estàs al piano assegut, buscant, diguem-ho així, buscant, no vindrà la inspiració. Sí que pots anar pel carrer i tens aquell moment, saps? Aquell moment de, ostres, motiu, aquestes però si no treballes, si no teixeu, si no, ja pots tenir tota inspiració que vulguis, que no vindrà.
Compons amb el piano?
Compong o directament a l'ordinador moltes vegades, ja ho tinc tot al cap, però també m'aixec el piano. De fet, tinc un piano al costat de l'ordinador i vaig treballant. Tinc els dos mètodes.
I allò que et venen unes notes i t'has de gravar?
Ah, no, això no.
Portes la teva llibreta?
La tinc, però cada cop l'utilitzo menys. I ja estic aprenent a memoritzar-ho. I no, simplement és això. Sí que tens aquell moment, però com que ja composo sense parar, ja estic al piano, ja tinc els meus papers i...
Com està el panorama pels compositors malament, contemporanis? Malament. Perquè la música clàssica ja és complicada per Beethoven...
Sí, bueno, Beethoven encara es toca.
Per obres, sí, que es toca, sí, però
sí,
hi hagi divulgació...
És molt difícil, és molt complicat i no hi ha gens d'interès. Bé, bueno, gens. Hi ha interès, però és mínim. És a dir, és molt complicat. No ens enganyem. Les orquestres són un negoci. Doncs, el públic que vol? Vol el seu Brahms, vol el seu Beethoven, vol el seu concert de piano de Beethoven, que el toquen quatre vegades l'any, és igual. Saps? Doncs clar, han de treure un rendiment econòmic de tot el treball, si no, no existirien les orquestres, només el capitalisme, no? Doncs clar, és difícil fer-se un petit lloc allà i que a poc se't vagi tocant, però bé, també sembla que la cosa va canviant. Cada vegada hi ha una mica més d'interès en divulgar les obres noves, que n'hi ha moltes, no només jo, sinó que són moltíssims els compositors actuals que estem escrivint i moltíssims els que ho fan bé, o sigui que, i ho fan molt bé. I bueno, a poc, doncs, de tant en tant estrenen obres, o tens la sort que de tant en tant demanen algú, i bé, s'ha de treballar i s'ha de fer contactes i s'han de proposar projectes. I si no et coneixen, tampoc et vindran a buscar.
Per tant, has de treballar molt a cost zero, que no és cost zero, en realitat és menys, és negatiu sempre, no? Perquè
sí,
qualsevol acció són calés.
Sí, exacte.
Malauradament.
Sí. Bé, és el que hi ha. Si tu vols tenir un futur, una feina estable, has d'invertir. No sé que siguis un treball d'una empresa, si tu vols muntar una empresa de zero, tu has d'invertir uns diners. I ja et recuperaràs, o no. Llavors, això és el mateix, s'ha d'invertir temps, diners i esforç i fer viatges, i si et toquen a Londres, doncs intentar anar-hi als concerts, si et toquen a Estats Units, doncs, escolta, mirarem de fer un viatge. Saps? Que és el que hi ha, o sigui, s'ha d'invertir. Ja m'ho va dir un col·lega, ja m'ho va dir, o sigui, quan et dediques a la composició, i faràs de tot menys composar. I és veritat, perquè dediques temps al compositor, però entre que dones classes, mires els dissenys, fas uns contactes, contestes correus, patarim, patatam, composar-ho de menys.
Ets com una empresa, t'has de vendre la marca.
Sí, sí, exacte.
Per cert,
s'ha de potenciar la marca del compositor. Sí.
Per cert, si algú vol seguir la teva carrera, revisar les teves obres que estan a Clivis, que es poden adquirir allà,
tinc
davidbozzo.info, la teva pàgina web.
La web, tinc obres a Clivis i d'aquí puc sortir en un parell més amb Brutons i Mercadal, que estic en contacte amb ells.
Sí, allà també les comercialitzes.
Sí.
Que jo he vist alguna composició a 7 euros.
Sí, no, són molt assequibles. Sí que hi ha composicions cares, per exemple, el concert de violí i orquestra, que s'ha editat ara, és una partitura cara, és una partitura d'orquestra,
té feineta darrere.
Feina darrere, no són quatre pàgines, llavors, bé, clar, quan més extens, és més feina.
Més feina. Més... Ara tens a la vista aquests tres concerts, un febrer animadet, el mitjans de març tens aquesta estrena, però tens altres coses en ment.
Sí. Ja en tinc ara a finals de febrer els dos concerts de preestrena a Barcelona, el 14 de març a Londres, el concert de violí, el 26 me'n vaig a Mallorca a estrenar una altra obra que em va encarregar la banda...
26 de març?
De març, sí. La banda municipal de música de Mallorca em va demanar una obra per violí i banda. Me van demanar inspirada en una pintura, doncs vaig agafar un quadre de Miquel Barceló, que es diu Le Val d'Espendu, i és una obra que es diu Pendí i és sobre... Bueno, és una obra per violí i banda. No hi ha més. I després tinc el concert de Sant Jordi aquí a Sant Cugat, amb l'Orquestra Simfònica de Sant Cugat. També farem una petita obra que està basada en el tema popular dels Tres Tambors. I, bueno,
també és un encàrrec que s'ha fet des d'aquí, des de Sant Cugat.
Exacte, davant de l'Orquestra de Sant Cugat, doncs van demanar fer una petita obra pel concert de Sant Jordi. I allà està, va demanar basar-me en un tema popular català, o en diversos, i vaig agafar el tema dels Tres Tambors, que m'agrada molt. I és una obra, bueno, jo crec que sorprendrà, perquè tu escoltes els Tres Tambors i és molt, no, una cançó molt alegre. I bueno, l'obra que he fet és d'Orilla.
I se't permeten els assajos?
Jo a Londres jo aniré a l'assaig el dia 10 de març, ahir fan un assaig, jo estaré a l'assaig. El dia 14, prèvia al concert, es farà un altre assaig i també seré, o sigui, és que ja haig d'anar.
Ja has d'anar per dubtes?
Sí, en qualsevol moment el director té un dubte o tu, hi ha alguna cosa que no t'agrada, per exemple, el mateix que tu fas amb més proximitat amb un pianista, amb un violinista, també ho fas amb una orquestra. Doncs jo, escolta, aquest passatge, cuidado, és...
Pots fer-ho, no hi ha cap problema.
No, no, no. S'ha de fer. S'ha d'estallar, o sigui, no sé que tinguis 40 estrenes al mateix dia, que no passa, s'ha d'estar allà i sempre que et toquen alguna cosa s'hi ha d'anar.
I com et sents quan estan tocant una cosa, una obra teva?
Bueno, estàs en tensió, estàs seguint la partitura, estàs anotant els moments, i dius, això no m'ha agradat, pum, tens el teu llapis, vas marcant i després ho comentes i no...
Doncs, David, hem fet un bon recorregut a la teva trajectòria musical, que continua, portes 5 anys, no?, dedicant-hi, fent aquesta aposta, sí, aquesta inversió.
Vaig començar, bueno, quan estava acabant la carrera, van demanar un quartet a Anglaterra, i des d'allà ja no he parat, o sigui, ha sigut 5 anys sense parar absolutament de composar, fins i tot a l'estiu, eh? O sigui, jo no paro.
És la teva vida, és el teu hobby, la teva feina.
Estic a l'estiu, pues, no vaig a donar classes, però sí que estic a casa o vaig porar i tinc una... Fas feina.
T'hi pots dedicar, David? Pregunta d'aquelles...
Només a la composició? Viure d'això? No.
També dones classes aquí a Sant Cugat?
Sí, dono classes a l'Escola Europa, a Europa International School, de violí i piano elemental.
Per tant, són les classes com a molts altres músics...
Bé, és el que ens dona de menjar, o sigui, en aquests moments viure de tocar, viure de composar és impossible. Inclòs admires el sou anual d'un membre d'orquestra, excepte les grans orquestres, i no dona per viure. Llavors tens o dos orquestres, o tens les teves classes a dues escoles, o una, combinant-ho tot, pots arribar a malviure una miqueta.
Doncs, David, esperem que aquesta marca, David Bozzo, que a més té sortida, té pes, és bonica.
Sí, el condom, a més, tinc la sort que el condom és conegut aquí a casa amb el Joan Lluís. Llavors, ui, és que no, ajuda.
No sé si tens alguna cosa a veure.
No, som família molt llunyana. Jo amb ella no tinc res a veure. El seu pare, en seu, i el meu avi eren cosins germans, una cosa així, i no... I ens coneixem.
Però té molta sortida,
sí,
esperem...
Sí, té pes, que... el cognom, el Bozzo, té pes.
Esperem que la propera entrevista ja puguis viure, com a mínim, de la composició i com a extra tota la resta que desitgis.
Gràcies, no crec, però moltes gràcies.
Molta sort en aquestes preestrenes, que una d'elles, com recordem, el dia 22 al migdia passa per Sant Cugat, per l'Aula Magna.
Sí, concert gratuït.
Concert gratuït, tot s'ha de dir, al migdia, just abans d'anar a dinar. I el divendres anterior, el dia 20, a Barcelona, a la Sala Montpou, a 8:15.
És a la Seu de l'Esca, al Passeig Colom.
I si algú s'anima a anar a Londres o està... coincideix que el 14 de març i és per allà...
És dissabte. O sigui, el
14... És totalment probable.
Només és al centre de Londres, que qui més qui menys es queda allà, Saint James Piccadilly, és... tothom està...
I a més, més impressionant encara, perquè és amb l'orquestra. No sé si tens pensat moure una miqueta més aquesta obra, intentar, no sé, l'Orquestra Simfònica de Sant Cugat, per exemple...
Estic treballant per portar-lo aquí, no a Sant Cugat encara, a més ells ja tenen...
Un repertori altres, molt marcat.
Un repertori ja no marcat, sinó ja tenen tancada tota la temporada, i a més... I portar, ja m'hi s'ha de reconèixer, portar un concert de violí que es tocarà dos concerts, només per dos concerts, doncs és una feina que s'ha de pensar molt bé si es fa o no, i s'ha de... doncs és una sort que tenim una orquestra que ho toca. O sigui, doncs si amb un futur esport d'aquí estaré encantat, ja tenim el solista, que ja s'ho sap.
Sí. Sí, que... ja tindríem mitja feina, no, mitja no, un 10%
bueno, sí, fet. No, mitja feina, sí, l'altra mitja...
és tota l'orquestra. Sí. Doncs David, molta sort i ens anem trobant amb totes les teves estrenes i tota l'actualitat de la teva trajectòria.
I moltes gràcies a vosaltres.
Bona nit, Sant Cugat!
Dijous a les 9 del vespre t'esperem amb la música més viva a Cugat.cat 91.5 FM. A Cugat.cat, la vida és local.
El teu veí, l'amic del teu fill, el Xavi, que sempre et trobes a la cua de la pastisseria, la noia de l'oficina, ell sempre passa...
Mai saps qui posa el ritme de la teva ciutat. Descobreix la música feta a Sant Cugat. Ritme Sant Cugatenc a Cugat.cat.
I avui acomiadem el Ritme Sant Cugatenc amb l'estrena de l'últim àlbum de Monsieur Franco i Jai Moez. Un àlbum anomenat Quánticos Cortos i que... comencem a descobrir amb Telequinesis. Les properes setmanes el tindrem aquí perquè ens expliqui una miqueta més i ens ensenyi el seu disc en la seva totalitat. Com sempre, tot un plaer. El meu nom, Jessica Sotodossos. Ens tornem a trobar la setmana vinent amb més Ritme Sant Cugatenc, aquí, al 91.5, freqüència modulada. Sí, 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 sí.
Simple conectando un tándem con el tacto extraño de las vísceras del asno que inventan rap. Ropa cara, no vale pa' nada. Lo único que viste aquí son estas palabras. Salta mi salsa, mirarla, sentirme guay. Una cosa que no trata de estar pata. Fat cap sale sola y vacía latas. Me mola los cheritos, los pepinos y las lapas. Lapas. Montar en barca. Vida. Buena, bonita, barata. Don't you believe me. No se puede pensar siempre así. No creo que disfrutes mi shit. Si miras con los ojos del ayer te vi. I was born to be algo afín. Al modo como hablo en el cine es telequinesis. Las ondas son para vivir feliz. En el fondo hay un mensaje rollo amor para ti. Born to be, born to be. Born to be, born to be. Born to be. Ser feliz, ser feliz. Feliz, ser feliz. Ser feliz, sí. Born to be es ser feliz, sí, feliz. Aquí. Ser feliz, estar aquí, sí.